Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I aquest cap de setmana llegíem a l'Eco de Sitges la publicació d'una carta que signen les famílies de l'escola Miquel Utrillo, però que és una carta que ara ens ho acabaran de confirmar. Jo crec que signarien qualsevol dels representants de les AFAs de les escoles i dels instituts de Sitges. La carta s'adreça a la directora dels Serveis Territorials d'Educació del Penedès, Belén Alcón Vidal, i a la cap de l'àrea de coordinació i planificació escolar d'aquests Serveis Territorials d'Educació del Penedès, la senyora Maria Bandera Conejo. I el que ve a dir, el que ve a demanar la carta és manifestar bàsicament el desacord en la implantació d'una tercera línia d'educació infantil i primària a l'escola Miquel Utrillo, que no la volen, insisteixen a dir, i que, doncs, segons les informacions que han rebut per diferents vies, ja sigui administratives, ja sigui institucionals, com l'Ajuntament, el Consell Escolar, o per la premsa, doncs, la situació actual de saturació, de sobresaturació de ràtios a totes les escoles de Sitges i aquesta tercera línia encoberta que ja cobreixen, doncs, les escoles de Sitges, doncs, sembla ser, i això ja ho vam sentir abans de l'estiu, que la solució per part del departament seria la de que incorporar una tercera línia a l'escola Miquel Utrillo amb uns edificis prefabricats. En fi, aquesta idea ja va sortir, l'escola ja es va manifestar obertament en què no li agradava, ara s'ha publicat aquesta carta i arran d'aquesta carta hem sabut que Sitges, totes les AFAs, per tant tots els representants de les famílies, de les escoles i dels instituts de Sitges, s'han unit, han format un consell per, d'alguna manera, fer més força davant d'aquesta possible idea o possible solució, aquesta sobresaturació que pateix, que pateixen les escoles i els instituts de Sitges. Avui en parlem amb el president de l'AFA de l'escola Miquel Utrillo, Marc Macià. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies, Carola.
Amb la... A veure si ho dic bé, presidenta de l'AFA de l'Institut Vinyet, Núria de Grado, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja tenia aquí la pressió de la Núria, a veure si ho dic bé, ho dic bé. Amb l'Anna Salarí, que és representant d'Inclusió i Diversitat de l'AFA de l'Escola Esteve Barratxina, bon dia. I amb en Pablo Martínez, representant també de les famílies de l'Escola Agnès de Sitges, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia. I ens en falten, veurem si arriba a temps la representant, la presidenta, perdó, de l'AFA de l'Escola Maria Usó de Sitges, la Marisa Mena, que intentarà venir i no hi són presencialment, però sí que hi són en ànim, així ens ho han transmès la presidenta de l'AFA de l'Escola Pia de Sitges, Marta Hernando, i la presidenta de l'AFA de l'Institut Joan Ramon Benaprés, Marta Fontanals, que tampoc no han pogut venir, però ja ens han dit que sí a tot el que diguin els seus companys. Marc, començo per tu, que ets president de l'AFA de l'Utrillo, que heu redactat aquesta carta que sortia publicada a l'Ego i que és bastant evident. No voleu aquesta tercera línia i diu aquí, segons ens arriba, no sé què, és a dir, fins a quin punt aquesta informació de que aquesta tercera línia s'instal·larà a l'Utrillo, sentiu que és una decisió presa?
Doncs mira, Carol, en les reunions prèvies que va tenir l'anterior direcció amb l'Ajuntament i amb els serveis territorials del Penedès, es van posar diferents solucions sobre de la taula. Per un cantó, segurament seria seguint aquest model d'anar generant bolets i d'anar sobresaturant i posant en sobreràtio les aules de la vila. Per l'altre, era la construcció d'una nova escola, o en aquest cas un institut d'escola, que és el que estem demanant, perquè el problema que tenim a les escoles també el tenen en els instituts, perquè de fet, per això se li donen línies, els infants van pujant i aquesta saturació...
Sí, clar, el problema que hi ha tercera primària, després passa quart, cinquè, sisè i arriba a l'institut.
Sí. L'altra possible solució era dotar d'una tercera línia, en el cas de l'Utrillo, o d'una segona línia, en el cas d'una altra escola... I en aquell moment, ja des de serveis territorials, ja es va posar sobre la taula la possibilitat de que a l'escola Miquel Utrillo hi anés aquesta tercera línia. En aquell moment, en Pau, el director
d'aquell moment, passat, sí.
Ja es va mostrar completament en contra, però va fer un condicionant. Va dir, si la tercera línia s'ha de fer, s'ha d'implementar a l'escola Miquel Utrillo. O sigui, sí o sí hi ha d'haver una reforma integral
de l'escola,
de tota l'escola, i això significa reforma exterior, reforma interior i construcció de nous espais, perquè hem de tenir en compte que actualment el menjador de l'Utrillo ja fa 3 torns a tope, o sigui, ja no caben més, més infants, el gimnàs ja no hi caben més rotacions de classes, tema de banys, 200, aquí la carta,
sí, ho
explica,
la carta,
no sé si són
260 alumnes. No, perdó, 6 lavabos per 260 alumnes a la primera planta.
A la primera planta, o sigui, és una aberració. A part de que hem anat perdent, i això ens ha passat a totes les escoles, serveis comuns com poden ser biblioteques, espais de projecte, etc.
Efectivament, en Pau Canut, director aleshores, ara és l'Enric Canalda de l'escola Miquel Utrillo, en aquella reunió d'urgència que es va produir a finals del curs passat, va dir: acceptaríem, l'escola Miquel Utrillo acceptaria en condicional, i ho va dir molt clar, acceptaria incorporar una tercera línia si es feia una reforma integral de tot l'edifici, que això ja sabem tots que no és d'avui per demà. El que sí que és d'avui per demà és l'urgència, és a dir, aquesta tercera línia implantada en un altre centre o construïda en un nou edifici o com sigui, és urgent perquè d'entrada, no, a les altres escoles, al Barratxina també ja ho esteu vivint, és a dir, ja l'esteu patint, és a dir, està com encoberta aquesta tercera línia. Totes les escoles tenen algun curs doblat amb tres
Correcte.
línies, no? El Barratxina,
el Barratxina
ja ho viviu,
actualment
això,
és a I5, i 4, sí, veritat que l'any passat era I3, i és això que deia el Marc, és al final has d'anar traient espais comuns que se'n beneficia tot l'alumnat per encabir aquests bolets, no? I a part és el que dèiem, per exemple, en el nostre cas també tenim les CIEs,
sí,
que llavors, clar, són espais que han d'estar fixes per atendre aquest alumnat. Llavors, el que ens passa és que, clar, a vegades no podem fer més perquè pensem, bueno, és que no sabem quant de temps tindrem aquest espai, perquè potser vindrà un bolet i l'haurem de treure. I a part és això, tenim un volum tan gran d'alumnes que és impossible donar-los una atenció adequada a tots, és a dir, els de necessitats especials i, en conseqüència, també tota la resta. Llavors, al final, és també, bueno, totalment el que diu el Marc, de tenim uns espais, per exemple, tot el de Can Coll, d'ampliar tot això, bueno, ja ho farem, i al final, igual, menjador, no hi cabem. Sí, no hi cabem a les escoles. Al final són escoles també antigues, i al final ja ho diem, per un tema de pes, d'alumnes, tal, és que jo crec que arriba a ser un perill per tot l'alumnat.
Clar, jo ara no ho he mirat, o hagués pogut fer, però és veritat que a més estem parlant en aquest cas d'escola Esteve Barratxina, escola Miquel Utrillo, que són dues escoles molt antigues, és a dir, que no reben una reforma profunda des de l'inici de la seva construcció.
Absolutament.
Heu anat, no?, rebuent, que si cada any es fa algun arreglo, per dir-ho d'una manera allò clar i català, saps?, però, diguem, són escoles amb una infraestructura realment molt antiga i que, exacte, diguem, que ja d'entrada probablement ja necessitarien una reforma, per se, però clar, si a sobre els anem incorporant, doncs, més alumnes, allò, i a més després parlarem, encaixa això amb aquesta nova manera, aquest nou mètode educatiu ara, que és, ho fan viable. No és el cas de l'Agnès, és que el cas de l'Agnès a més és increïble, Aquesta escola que té 2 dies pràcticament,
sí,
tot nou, que dius, hauria de ser tot meravellós, és una escola, recordem, d'una única línia, perquè el departament es va negar en rotund a fer una escola de 2 línies, cosa que, si fos així, no estaríem ara en aquesta situació.
Correcte.
Si l'Agnès de Sitges fos una escola de 2 línies, doncs s'hauria acabat el problema, ja no tindríem problema, però no és així. A més, amb el hàndicap de que no es pot convertir en una escola de 2 línies. Vam fer una escola d'una línia perquè fos d'una línia i prou.
Sí, sí, aquí s'han juntat molts factors, no?, amb el tema d'Agnès. El primer de tot, destacar que quan es va començar a valorar la concepció del nou centre, la gràcia és que l'Ajuntament i les direccions i l'escola, tothom veia aquí a Sitges la necessitat de fer una escola de 2 línies. Només el departament ha vist la necessitat de, no?, amb els seus números, de crear-ne una d'una nova línia. Molt bé, també em consta que van haver-hi projectes i, bueno, fem una línia, però preparada per fer-ne 2. El departament tampoc ho va veure necessari. Doncs llavors tenim aquí un gran problema generat per això. A l'Agnès també tenim el tema de les necessitats especials i els MCA, que és molt greu. Jo convidaria sempre a algú del departament a fer unes activitats que fem a l'Agnès, que són molt enriquidores per a tota la comunitat, que són els grups interactius. Jo no he format part d'aquests, de tant en quant sempre m'escapo i hi vaig, i allà es veu perfectament la sobreesforç que fan els mestres per afrontar les situacions a les aules. Val? O sigui, no, o sigui, és tan senzill com passar-se un dia per una escola i veure la realitat, no? Perquè no veure números en paper, sinó veure la realitat de les escoles. També a l'ACNES tenim una... Heu parlat aquí, no? Als altres centres els hi han tret les biblioteques. La biblioteca i la lectura a l'ACNES és una cosa molt, molt interessant i per sort tenim una petita biblioteca, perquè si no també ens l'haguessin tret, no? Llavors van traient cosetes i en comptes d'haver pensat en el seu moment, doncs ara tenim aquest problema. La peculiaritat de l'ACNES és que també s'està valorant també ficar-hi allà
la tercera línia de Sitges, sí.
Però clar, ens topem amb exactament amb els mateixos problemes que té l'Utrillo. El menjador no està preparat, el gimnàs no està preparat, i a més, per fer-ho, s'hauria de fer unes obres de cimentació, o sigui, hauríem d'afectar a la vida quotidiana de l'alumnat per poder aixecar una segona línia, no? Estem en la mateixa situació.
Clar,
necessitem una escola institut.
I en el cas de l'Agnès, no sé també com ho viu, tenint en compte que acabeu d'estrenar una escola i ja esteu plens, és a dir, caram, no? Normalment, quan un diu estrenes una escola, diu, això et donarà uns anys de respir, i no ha estat el cas, és a dir, ja esteu plens, ja esteu saturats, ja teniu algun curs també doblat, i a sobre amb la pressió aquesta era afegida, no?
El cinquè està desdoblat. Nosaltres, l'escola, la classe de sisè, per exemple, està a la zona infantil, per exemple, l'aula d'acollida s'han retirat per tindre més espais, i això és un tema molt interessant també, el tema de l'acollida. Quants alumnes amb matrícula oberta reben els centres? Tant. Perquè no només és la llista de places disponibles, no? I això, si carregues l'aula d'acollida, totes les persones que arriben a la vila que no saben català, no saben castellà, estan introduïdes en el sistema i no tenim recursos. Els centres, no? Hi ha recursos per facilitar aquesta acollida, no?
Sí, digues, Marc,
Que sí, que ha afegit el problema, ja que comentava el Pablo, bueno, com comentat tots, d'aquests bolets que conformen al final una nova línia, hauríem de parlar de les ràtios. El top estem a 25... Podem pujar fins a 28. Podem pujar fins a 28.
És que això de les ràtios, saben que és allò que sempre jo dic, que sempre li dic quan ve aquí el representant dels serveis territorials, Dic, és que aquí feu una mica de trampa.
Molta
i em diuen,
trampa.
No, dic, a veure, dic que les ràtios són 25, però amb un 10% possible, o no sé, amb,
un 10,
no,
un 10,
que diu, això no és un 25, aleshores. És a dir, sí. O la ràtio és 25 o la ràtio és 28. Però si la ràtio és 25, no vol dir que 28 no supera la ràtio.
Sí, el que passa...
Aleshores, aquí fan la trampeta aquest aquesta,
10%,
no?
Però a més està bé que hi pugui haver un tant percent d'augment. Per què? Perquè tenim matrícula viva. El que no pot ser és que en la matrícula ordinària
ja
s'ompli tot aquest tant percent. I més tenint en compte que les escoles del Garraf estem considerades escoles inclusives. Això vol dir que la ràtio no pot superar mai 20 alumnes per classe.
Exacte.
O sigui, estem, vamos...
Completament superats.
Superadíssims.
Clar, perquè a més això que deia el Marc, és a dir, Garraf té unes peculiaritats pel que fa a la inclusió, i això vol dir que tu tens a les aules alumnat amb unes necessitats especials altes. Llavors, clar, l'atenció que requereixen aquests infants també és alta. Llavors és... tens sobresaturació d'alumnes, tens pocs recursos de personal, llavors al final és afegir més coses, no?, a tot això.
Sí, la bona notícia, per això, dintre d'aquesta mala notícia, és que tenim un professorat que val un imperi i que s'estan deixant el fetge per poder donar tota l'educació que necessiten aquests alumnes amb necessitats especials.
Sí, pobre, el que passa que ens carreguem, no, en aquesta cosa vocacional, no? Carreguem un pes que probablement no mereixen. I hem de recordar, el Garraf és una comarca inclusiva a nivell educatiu, va ser una comarca pionera en els seus moments, que jo això ho recordo perfectament perquè ja treballava, ja tinc també uns anys, va ser una comarca pionera perquè, vostès ho sabran, al Garraf no hi ha cap escola d'educació especial, no hi ha ni una. Els altres territoris, els que no són considerats territoris inclusius, tots en algun lloc, en algun municipi del seu territori tenen alguna escola d'educació especial. No és el cas del Garraf perquè així es va decidir. I això significa que totes les escoles, a tots els centres, podien anar, podien inscriure's, doncs, alumnes amb diferents necessitats, no? Però, òbviament, amb aquests suports que dona la Generalitat, que són els CIAs, no? Aquests, suports que ofereix la Generalitat, que bàsicament és reforç de professorat, és a dir, això equival a més professors, bàsicament, òbviament amb espais. Clar, conviure això amb una situació de saturació, no sé fins i tot, Núria, Anna, si això fa perillar aquesta situació de territori, de comarca inclusiva a nivell educatiu. Evident. I fins i tot planteja l'opció de que al final haurem de deixar de ser inclusius i caldrà una escola d'educació especial, que entenc que no és el que es voldria, no?
Evidentment, és a dir, la inclusió sempre per davant. Però clar, la inclusió a quin preu? És el que deia abans el Pablo, no? Jo convidaria a serveis territorials a passejar-se per les escoles i veure aquesta inclusió que ells pregonen. És com que queda molt bé parlar d'inclusió, no? Però després de la realitat, aquesta inclusió és que no és real, perquè és que ja manca d'això, no? D'espais, de personal. I després jo sempre, perdona que soc molt pesada amb aquest tema, però hi ha el tema, tot el tema de menjador.
Sí.
Si és com que els nens deixen de tenir necessitats de 12 i mitja a 3. Uh-huh. I escrius a serveis territorials i quasi els has d'implorar i demanar, si us plau, més hores. I dius, ostres, sí, és molt trist, no?
Més hores del personal de suport, eh?
Exacte, uh-huh. Sí, sí, o personal qualificat, teòricament, per les
clar,
característiques...
Clar, és a dir, un nen amb TEA, una nena amb TEA, té TEA totes les hores del dia, no té TEA només en les hores de classe, no?
Correcte.
És a dir, l'hora de dinar també té TEA.
I si tenim un alumne que requereix un acompanyament personal, sí, individual, totes les hores de les hores lectives també les necessita pel menjador.
Clar.
No deixa de tenir-les. Llavors et diuen, no, mira, tens 20 hores. I hi ha alumnes que no es poden quedar a dinar perquè no se'ls hi pot donar aquest suport. I al final aquests alumnes estan sent discriminats perquè se'ls està retirant un dret que tenen. Perquè després molts tornen a casa i moltes famílies diuen, per una hora i mitja ja no torno a la tarda. I aquests nens estan perdent escolarització i tenen dret, com els seus companys, a assistir a l'escola i assistir-hi amb totes les garanties.
Clar, i no és una decisió, no és perquè l'escola no vulgui, sinó
exacte,
és perquè no, diguem que el departament no ofereix aquest suport que és indispensable.
No, haig de dir, com deia el Marc, que tenim, jo crec, també unes direccions que s'estan volcant. Passa uh-huh. que ells també, al final, estan lligats de mans i peus. És a dir, ells també tenen les hores que els dona el departament i ja intenten... Però és que al final és... Fins on s'arriba.
I hem parlat, i estem parlant d'escoles, però en aquest reclam unànime també s'hi afegeixen els instituts, oi, Núria? Perquè, clar, això al final acaba reflectint també als instituts, no? I, de fet, ja l'any passat ho vam veure en els primers cursos, però, clar, és que això anirà creixent a mida que avancin els anys, eh?
Sí,
també
sí.
Ho esteu veient. El Vinyet també ho esteu veient, això.
Tant el Vinyet i em sembla que el Benaprés
també,
estan
també,
igual.
També, sí.
Clar, tot puja. L'any passat, jo me'n recordo, la meva filla, sense anar més lluny, a sisè van doblar,
sí,
sisè a l'Utrillo,
sí,
sisè al Maria Usó. Això, el tindre dues classes més al poble de sisè ha afectat els cursos de primer evidentment, perquè no han pujat 7 cursos, han pujat 9 cursos. Llavors, tot això arriba a l'institut. Què passa? Que els instituts també estan igual. Jo sé que el meu institut, depenent dels recursos que li dona la Generalitat, ells s'adapten, uh-huh, i llavors, doncs, potser eliminen coses que tindria que el departament fer-se càrrec per desdoblegar o fer grups més petits, i llavors així que les classes siguin dintre de les ràtios més o menys assequibles i tirar milles, però clar, tenim un primer amb 5 classes, quan tindrien que ser 4, tenim un tercer de l'ESO també amb 5 classes, quan tindrien que ser 4, això que suposa que no tenim biblioteca, això que suposa que no tenim suficients espais, que a l'institut, doncs, bueno, es tenen que ells reorganitzar amb els recursos que reben per poder oferir a tots els nens, i també tenim nens amb problemes, evidentment, doncs s'organitzen com poden per donar totes les assignatures correctament. O sigui, és que no és només coles, és coles i pam, directament de l'institut tot.
I instituts. Aquí,
clar, evidentment,
que la petició sigui d'una escola-institut, de crear si és una nova escola-institut, entenc,
que
per tant,
dic,
digues...
Que estem demanant això i anem tots junts a per això, a per una escola-institut, però ara per ara... amb el I3 de l'Usó, el 5è de l'Usó, l'I4 del Barratxina, el no sé quant...
Ja s'ompliria, sí,
és
sí.
És que pràcticament tindríem l'escola completa.
Sí, sí, sí. Sí.
Estem desmuntant escoles, ràtios plenes, tothom està desbordat, i si anéssim fent pim-pim-pim, és que l'edifici el tindríem ple.
Sí.
I jo em pregunto, i després què? Perquè aquest poble no para de créixer, no para d'arribar gent, no parem de fer cases, i les cases s'omplen amb famílies i aquests nens, òbvio, que arriben a viure i aniran als col·les de Sitges, no s'aniran a Barcelona. A lo millor un se va a Barcelona i un se'n va a algun privat de no sé on, però el resto es queden aquí. És que és un problema molt bèstia, sí, i no es donen compte.
Bolets a part, Carola, bolets a part, aquests cursos desdoblats, només que totes les escoles baixessin la seva ràtio a 20, que és el que toca, ja fem una escola nova. Sí, és així de dramàtic.
Sí, sí, és que...
I anirà més.
Sí. Clar, és que... És a dir, i entenc que com a AFAS heu decidit unir-vos i crear aquest consell perquè veieu per l'urgència d'aquesta situació, no? És a dir, que dieu... i entenc que també com de suport a tot aquest professorat, bueno, i aquests directors, això, no? De dir, no els deixarem sols, nosaltres estem amb vosaltres, clar, necessitem aquesta escola. Clar. I fins a quin punt... També les famílies, no sé si teniu previst accions o no, i fins a quin punt acceptareu o no, segons el que decideixi el departament, perquè ja saben que després el departament decideix.
Clar, aquesta és la por. Aquesta és la por que diuen que al setembre tindrem que tindre una solució, però quina solució? I a partir d'aquí venen les pors i les possibles... Pues, manifestacions que fem o el que sigui a nivell de família per donar suport. És que al final estem donant suport a les nostres direccions i als nostres professors, perquè no poden estar tal com està actualment.
Realment el setembre no seria el moment, seria quan la publicació de llistes.
Clar. Bueno,
perquè aquí seria l'altra. Tenim una lluita contra el crono.
Clar, sí, clar. Clar, però clar, també tots sabem que una escola no es construeix en un any, ni d'un dia per l'altre, no? Per tant, la construcció d'aquesta, i que a més aquí han d'entrar han d'intervenir, malgrat que l'Ajuntament ja ha manifestat obertament, no?, que hi haurien terrenys disponibles per la construcció, però que tots són uns processos, no? Clar, tenint en compte aquesta situació d'emergència, que vosaltres esteu en contacte diari amb les direccions dels centres, que sobrevola aquesta idea de poder incorporar una tercera línia d'una manera forçada en algun centre, què us plantegeu les famílies, fins a on voleu arribar o portar aquesta lluita, no? Fins a quin punt sentiu que fa falta que us mobilitzeu, Marc?
Mira, en el darrer Consell Escolar Municipal, des de l'AFA, de l'Escola Miquel Utrillo, vam presentar una miqueta les mesures que preveiem posar en marxa i a la que vam convidar a la resta d'escoles i instituts. Parlàvem de tempos. La cosa està, nosaltres ara hem donat 2 mesos al departament perquè digui quina és la solució. 2 mesos. A partir d'aquí, esperarem 2 mesos per donar la solució i perquè es comenci a implementar, perquè ja sabem com són les voluntats polítiques. Si en aquest període de 2 mesos no veiem què és el que es farà i es comença a fer, entre d'altres coses, el que proposarem des de l'AFA a la resta de famílies, a part d'una recollida de signatures, enviaments massius d'instàncies al departament, el que volem fer és reunions amb responsables polítics. O sigui, nosaltres ara ja ens anem des de l'Utrillo com a mínim, ens anirem a posar en política, ja que parlem tant dels partits de fer territori, doncs anirem a parlar amb aquells partits polítics de la vila que tinguin representació en forma de diputades o diputats en el Parlament de Catalunya o que tinguin responsabilitats de govern. De fet, això ja va aparèixer a l'Eco l'altre dia i ja s'han posat en contacte amb nosaltres 2 partits polítics, que són Esquerra Republicana i el PSC. De fet, sabem també que la consellera Esther Niubó ha rebut ja de primera mà aquest article de l'Eco i que estarien disposats a reunir-se a nivell polític i directe amb les AFAS, més enllà de les institucions. Però és que si no arribem a cap solució en aquests 2 mesos, ens estem plantejant des de tancada, una tancada de famílies i alumnes a l'escola, fins a vagues actives, que ja explicarem de quina manera ho faríem.
Per tant, entenc que és una lluita que us preneu, diguem, amb la seriositat i el rigor que requereix l'emergència, eh? És a dir, que això no es tracta aquí de venir i queixar-se i prou, sinó de dir que voleu arribar, que ja s'arribi una solució. No,
perquè...
eh?
Sí, Carola, perquè ara ja això ja ho portem arrossegant molts anys, aquestes queixes ja venen d'anys, hem esperat, com t'ha explicat...
Sí. El Pablo
van fer la famosa escola, no ha donat solució i és que ara ja és que no es pot ni a nivell a nivell de professors, a nivell personal d'ells, a nivell de col·legis, a nivell dels nens que van a classe, és que ja està, que hem arribat a un punt que no es pot.
És que jo crec que la situació és insostenible, llavors el que diu la Núria, aquesta situació fa molts anys que es porta, s'està dient, llavors clar, al final és que no estan fent cas, no ens estan escoltant, llavors jo crec que és la gota que ha fet vessar el got.
El fet d'avui estar aquí i haver fet tots els passos per arribar fins aquí, perquè això no surt d'un dia per l'altre, això és una feina gegant que hi ha al darrere, des dels col·les, des de les AFAs i la unió d'aquestes AFAs, no? Doncs ja indica a l'estatal que està la situació escolar en aquest moment. Nosaltres, personalment, o sigui, acabem d'entrar al món escolar, la meva nena fa i 4, no? Però és que, clar, o sigui, hem vist això i no ens hem pogut quedar enrere. Ens hem de sumar i hem d'evitar amb tot el que amb tot el, clar, totes les forces. Perquè no és només pels nostres, és per tothom, és pel bé comunitari de tots. Perquè el fet de que els mestres estiguin sobresaturats, que ho estan, tu has dit molt bé, fan, i el Marc també, diu, els mestres donen tot i fan més del que haurien de fer. Val? Però és que amb això, i després també els alumnes també s'ajuden moltíssim entre ells, però no és la seva feina. El departament és el responsable d'atorgar els recursos necessaris infraestructuralment i docentment amb professors per garantir la inclusivitat i el servei públic d'educació que necessiten tots els nostres nens i nenes.
Clar, jo com diu el Pablo, per exemple, diu que és nou. Jo, per exemple, clar, jo ja estic a l'institut. Jo ja
estat, ja portes uns quants anys, no?
He estat uns quants anys al Maria Usó i ho he viscut en primera mà perquè el Maria Usó també estava formava part de l'AFA. I jo me'n recordo de fer manifestacions ja per aquests mateixos temes, perquè ja ens doblaven els cursos, sempre teníem problemes de ràtio, i sempre era la mateixa història. Si, potser estic parlant de 9 anys tranquil·lament parlant de lo mateix, llavors és que arriba un punt que dius prou ja. Que
clar, i ara de dir algú, igual algú allò més veterà, fins i tot a la meva època, que pugui dir, però l'Utrillo i el Barratxina ja havien tingut tres línies, cert?
Sí. Cert? Jo sé de les de ABC.
En la nostra època hi havia ABC, exacte. Però
ha canviat el sistema educatiu, és que no té res a veure.
Aquí s'ha d'entendre, no?, aquesta situació amb aquest context educatiu actual, amb aquest escenari educatiu actual, amb aquest nou paradigma en el que, diguem, que el mètode d'aprenentatge no té res a veure el de la nostra època, que eren classes magistrals, anaves a l'aula i tu no et movies d'aquella aula, per anaven passant professors i punt. Ara és molt diferent, no?
La meva classe era amb 40.
Clar, sí.
L'any 80 i pico. Però
clar, clar. I això, entenc que això no ha de justificar o no pot justificar en cap cas, no, per exemple, el fet de que l'Utrillo ara li incorporin una tercera línia, no? El fet de que històricament l'hagués pogut incorporar.
No, evidentment que no, igual que ara no es pot anar sense casc amb moto. Les coses van canviant, clar, per millorar la vida.
I el que no pot ser és que a la resta de Catalunya baixin les ràtios a 20 i aquí som com una excepció i estan pujant i les estan patant.
Clar, és que és veritat que Sitges té una situació
peculiar.
No és excepcional, perquè ens consta que hi ha altres municipis, però sí que és una situació peculiar, perquè clar, al final tot el tema educatiu o de construcció escolar normalment es basa en taxes de natalitat. La taxa de natalitat arreu està baixant, però a Sitges cada vegada tenim més nens i nenes perquè cada vegada venen més famílies a viure, no? I això, entre altres, és resultat de la construcció, però és veritat que venen famílies amb canalla, i amb canalla que malgrat vinguin amb cases unifamiliars de molts diners, inscriuen els seus fills en escoles públiques. És que,
perquè realment és tenim una escola pública molt bona.
Clar, és una situació certament paradoxal, que probablement algú podria pensar, no, els que vindran aquí amb aquestes cases de la Plana, doncs vindran i inscriuran els seus fills a les escoles de Castelldefels que tots coneixem. Però és que resulta que els estan inscrivint, i és meravellós, a les escoles públiques de Sitges, i això ha fet doncs que s'hagin desbordat les xifres d'escolaritat en aquest municipi, afegit a la matrícula oberta, que això, en el cas de Sitges, sí que és una peculiaritat absoluta, que és que aquí reben alumnes
constantment.
Sí. Tot el curs estan incorporant alumnes provenients d'altres països, altres zones, d'aquí la necessitat d'aules d'acollida, no? I vull dir que és veritat que és una situació un tant peculiar, diguem, si més no és la més comuna a arreu de Catalunya.
Que aquesta és la lluita amb serveis territorials. Que tenen que entendre que no anem per natalitat.
Exacte.
No anem per han nacido 25, pues venga. No, això no funciona així. Aquí Sitges, i ho saben ben bé, o sigui, tenim un munt d'estrangers que venen a viure, s'està construint molt i aquestes cases o pisos o el que sigui s'omplen i les famílies al final es volen introduir al poble i venen als col·les pues, que tenen al davant, lògic. A veure, sí que hi haurà, el que deia al començament, hi haurà un que s'anirà a un col·legi concret privat perquè, mira, perquè ho pensen així, que sí, és millor i tal, però la gran majoria van al col·le del davant o del costat, i que els nens s'introdueixin i que es comencin a involucrar amb coses del poble on t'han vingut a viure. I llavors, això què fa? Que els col·les s'omplin. I el que deies ara, la matrícula viva, és que, a veure, jo me'n recordo de... Bueno, a l'estar a l'AFA i controlar el tema dels alumnes, jo me'n recordo amb la secretària que cada dos per tres li deia, a veure, passa-me llista de tot... Clar, li tenia que demanar als alumnes nous per tindre control, per fer les salutacions i tal, i era al·lucinant, o sigui, cada dos per tres hi havia nens nous i nens nous. I es van posant, doncs, així, a pegotes. Bueno, aquesta classe tenim tres cursos, aquí hi ha 25, aquí ja tenim 27, 28... Bueno, doncs vinga, pam, te'n vas al grup A perquè el grup A encara no l'hem empatat, i... Pim, pam, i així durant tot el curs, clar, no, no, és que no és normal.
És realment molt difícil. Marc, teies dos mesos per demanar, diguem, aquesta solució i començar a veure implementar-la. Sí. Dos mesos estem parlant que al gener hauríeu de veure ja això.
Sí, de fet hi ha una reunió aquesta setmana de direccions, ajuntament i serveis territorials, i allà hi ha, a més sabem que han demanat que hi vagi l'arquitecte municipal, que sí, també anirà l'arquitecte del departament. No sabem si és per veure si els pisos s'enfonsen, si fiquem més infants, o si és per la construcció de la nova escola, com bé has dit. És que l'Ajuntament posa un terreny a disposició. Muntatge de mòduls. Hi ha uns mòduls que es munten en 0, en 2 mesos, en 3 mesos, sí, pot haver una escola muntada, i que va molt bé, perquè que creix la natalitat, que creix les inscripcions i tal, bueno, doncs aleshores d'allò com sí que se n'és d'una escola, doncs fem-la. Que no, doncs es treuen els mòduls i s'envien cap a Santa Maria Palau Tordera.
Sí, sí.
I cap aquí va. I permeten que faci un incís amb una cosa. Estem parlant molt d'AFAS, de professorat.
Sí.
A veure, i perquè m'he trobat famílies que em diuen, és que l'Ajuntament... No.
A veure, aquí anem, sobre, sí, amb nosaltres.
Som tres potes. És l'Ajuntament, són les direccions de les escoles... i són les associacions de famílies. Els tres estem remant a una per primera vegada des de fa molt de temps, i quan he dit que s'havien posat en contacte amb nosaltres, tant el PSC com Esquerra Republicana, no em vull oblidar, la nova regidora, Carme Gasulla, també ja s'ha posat en contacte amb nosaltres per donar-nos tot el seu suport i ajut.
Clar, que entenc que això, en principi, hauria de fer que la força fos més forta, no?, i obtenir resultats. Però sí, d'aquesta reunió, el departament es manté ferm amb la idea de la tercera línia a una escola. Entenc que és quan aleshores arrencareu amb totes aquestes altres accions.
Tancament de famílies i alumnes.
És a dir, no s'acceptarà, entenc que no acceptareu de cap mena la implementar o incorporar una tercera línia a l'Utrillo o a l'Agnès. Això no ho acceptareu,
No és solució, és que no és solució, perquè ja estem en problemàtica actual.
És un bolet, és a dir, no soluciona res. Sí, o sigui, al final, és el que deia la Núria, l'any que ve tornarem, l'altre també...
Volem convertir els... Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolets que hi ha en una rovellonada. No.
No, aquesta metàfora que ha fet el Marc aquí. Els bolets són totes aquestes classes desdoblades, que el que dèiem, que si sumes un desdoblament d'un curs d'un altre, ja pràcticament tens tota una línia sencera que seria la que representaria aquesta nova escola institut que tots desitgem que finalment pugui veure la llum, i si ha de ser inicialment en mòduls perquè no es pot construir d'un dia per l'altre, doncs que sigui inicialment en mòduls. Això sí que desitjarem que no siguin 15 anys de mòduls, com va ser l'Agnès.
És el que anava a dir, perquè els mòduls del Maria Ausó, que després van ser de l'Agnès, i que em sembla que també va passar pel mig a l'institut del Vinyet, han estat...
Vull dir, si aquesta ha de ser una solució, entenc que acceptaríeu com a solució temporal, I a curt termini,
El fet de solventar aquesta manera la força bruta de fiquem uns mòduls i tal, també és interessant saber que és que estan tirant a l'aire un projecte. El director de l'Utrillo ho va dir, no?, el Pau.
Sí.
Ell ho deia molt bé, acceptaria això, sí, és això.
Sí, un condicional, el va posar claríssim.
És un condicional molt gran que el departament no pot assolir, perquè el condicional és gegant. Si tu fiques una nova línia i quedes tan ample i fiques lo just, perquè és el que passaria, doncs el centre es quedaria igual o pitjor, perquè després tots els altres espais, gimnasos, aules d'acollida, perquè tindries més gent d'acollida, menjadors i tot això, o sigui, és que el teu model educatiu de centre se'n va per l'aire.
És que no ens oblidem, però no sé si la gent que ens escolta ho sap, però el tema menjador, per exemple, va molt en funció dels teus metres quadrats de cuina que tens. Sí. Llavors, si tenim els menjadors a petar, vol dir que les cuines estan a repetar. Llavors,
i tenen un límit de serveis,
també. No, tenen un límit de serveis. Llavors, si et passes de tants nens, de tants comensals, estàs obligat pel departament, també, a llançar la cuina i fer una cuina nova. Llavors, és... I d'on t'atreca l'espai per fer la cuina nova? Si no tinc espai pels nens, com tindré espai per la cuina nova?
És que és un
peix
que es mossega la cua.
És que és tot un... És tot,
i no oblidem que el servei de menjador no és obligatori a les escoles. Si s'està donant un servei de menjador és gràcies a les AFAs. Si a la nostra escola, Miquel Utrillo, i ara es faig saltar l'alarma, ens foten una tercera línia sense que hi hagi una modificació del menjador, l'única solució que tenim és tancar el menjador de l'escola Miquel Utrillo.
Amb el que això representaria per les famílies, perquè...
Jo ara parlo ara me'n vaig al Maria Usó, perquè als instituts funcionem d'una altra manera.
Els menjadors són diferents.
Tenim les cantines, es queden uns quants nens, perquè déu-n'hi-do els nens que es queden a menjar, vale?
però bueno, no és el volum de les escoles.
No és el volum, però afecta, perquè la nostra cantina funciona gràcies a la cuina del Barratxina. I ens porten el menjar que el fan allà, imagineu, si
està
és una cadena...
Està tot hiperconnectat. En qualsevol cas, unió unànime de les AFAs, de les diferents escoles i instituts de Sitges, aquí s'inclouen totes, les públiques, i també, avui no hi és la representant, però també la concertada, Escola Pia, que també s'afegeix a aquest reclam. I objectiu, que el curs, entenc, 25-26... hi hagi una nova escola-institut, no?
O de fet, almenys, la voluntat i l'acció per fer-la, perquè no hi serà l'any vinent.
No, però ni que sigui els mòduls, o que sigui alguna cosa, no?
Clar, a curt termini són els mòduls, a mitjà termini és que estigui feta.
Això mateix.
Que el departament ens escolti. Pablo, Núria, Anna, Marc, moltes gràcies.
A tu, Carola.
A tu, Carola.
Gràcies.